Camins.
Mentrestant, a la Moncloa, Sánchez i Feijóo diuen que avancen ara seriosament. D'això en podem deduir que tot fins ara era una mica broma. Ah, i per aquí Laura Borràs parla en tercera persona i plural majestàtic. Tots nosaltres no serem menys. Els de Camins, democràticament, hem decidit que aquí i ara comencen, tercera persona, el seu show. Una mica pillat, aquesta entradeta no m'acaba de convèncer. Ferran diu que millorable. Bueno, és dilluns, no passa res. Bona vesprada d'aquest dilluns 10 d'octubre del 2022. Dia 1 després d'un nou totum revolutum per analitzar en directe tot el que estava passant divendres amb la trencadissa del govern. Opinions a dojo amb Toni Picó, l'elegància, i amb Jordi Cerdà, el poli malo. Divendres ens vàrem regalar un primer anàlisi, allò molt assenyat. Contents quan passen aquestes coses i les expliquem aquí al Camins, amb l'ajuda inestimable sempre de la Carla, del Pere, de Sílvia i de la Caselles. Els informatius aliats amb la banda de Camins. Divendres també amb el gran David Serra, que ens ajuda a fixar-nos en els petits detalls de la vida. 20 minuts finals de la setmana en què David ens va disseccionar tot el que es pot trobar i pot passar al submón dels supermercats catalans i a Mercadona. Si voleu recuperar la bogeria encisadora del Camins de divendres, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @CaminsEstel i a Instagram CaminsEstel i en directe amb les fotos a l'aplicació Radio Estel oficial. Avui dilluns, no, dilluns. Nova setmana amb la vitamina macedònica. Avui, de nou, la nostra vocació esportiva flor de pell. Repassarem l'actualitat en diferents connexions. Una setmana que pinta molt de pujada i molt clau per al Barça. Trucarem Damià López, que mica en mica es fa amic del programa, i també anirem cap a Madrid per copsar l'actualitat de l'equip blanc. Recordeu, diumenge que ve és el primer clàssic de la temporada. Parlarem amb Manuel de Juan, redactor del diari AS. I a la part final del programa, molt contents perquè rebrem, en fi, el mestre, la veu del prime time de la casa, la marca corporativa, el guapo muntanyer de la ràdio, Pol Marçà, que avui farà la seva secció Gore, per esquarterar tot el que passa al Camins, perquè ja sabeu que dilluns, cada 15 dies, ens fa unes classes de periodisme amb la destral i ens ajuda a fer millor les coses al Camins. Quan faltin 20 minuts, per les 9 més o menys, Pol Marçà en aquest programa. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, és dilluns i tenim aquelles sensacions del dilluns. Va, una hora de ràdio de Macedònia d'Esports i del Marçà més salvatge.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Senyor Damià López, bona vesprada.
Què tal, Rafa?
Setmana que fa pujada per al Barça, setmana clau, setmana decisiva. Parlem una mica de tot el que li espera a l'equip de Xavi, Damià?
Sí, sí, parlem-ne, que tenim molta teca per analitzar.
Molta teca, vinga, ens agraden els dilluns. Jugadores con carisma, por favor,
es lo que quiero. Carente de tatu, Camins, el magazín de la vesprada a Ràdio Estel. Noventero, coletita, taleguera, calidad, igual es bueno.
Batistuta, papen, astrilla y canilla, la gaviota. Damià López es periodista esportiu a RAC1, narra els partits del Real Madrid. A més, amb aquell estil propi que a mi m'encanta, una perspectiva molt culer. És un apassionat també del futbol vintage i del futbol de seleccions, ja es va acompanyar fa un parell de setmanes, i avui l'hem tornat a trucar. Amb ell volem xerrar una estona, sobretot el que li espera al Barça aquesta setmana, com veu el panorama, i també com a narrador de l'equip d'Ancelotti, com pensa que pot afrontar el Real Madrid el partit de diumenge que ve, el primer clàssic de la temporada, que serà el Bernabéu. Perquè, Damià, vas estar dissabte al Coliseu Alfonso Pérez, eh?
Sí, sí, vam estar allà.
Or, el Madrid s'enfrontava al Getafe, finalment es va imposar el Madrid amb un gol de Militao. També a partit fluix del Madrid, però ja una mica és el seu rotllo, no? No juga massa i va guanyant.
Bé, és un equip que se sap adaptar molt bé a la situació que té en el marcador, fins i tot ho hem vist la temporada passada, que és un equip que gestiona molt bé les adversitats. Recordo aquell partit del camp del Manchester City que es posa 2-0 en contra i qualsevol altre equip europeu doncs hagués probablement perdut els nervis o perdut el seu lloc en el camp, i en canvi doncs sap gestionar molt bé els temps i les situacions i sap que sempre arribarà el seu moment, i en canvi en aquest cas doncs es posa 0-1 i té aquesta capacitat d'anestesiar el rival, de dormir el partit, i jo al Madrid li atribueixo molt el fet de que transmeti la sensació que en el partit no passa res, que guanya sense brillar, però que aconsegueix que minimitzar totalment el rival, que tu acabes dient, bueno, és que el Getafe no ha fet res. D'acord, el Getafe no ha fet res, però perquè el Madrid no li ha deixat fer res i s'ha dedicat al conjunt d'Ancelotti a deixar que els minuts passessin, no? Tot el contrari del Barça d'ahir, que amb el marcador a favor, doncs, li va concedir moltíssimes ocasions al Celta, que jo crec que estarem d'acord que, com deia Iago Aspas, no? Que va mereixer empatar o fins i tot guanyar. I, en canvi, el Madrid està concedint molt poc. És veritat que fins al partit de Getafe havia sempre... no havia deixat la porteria a zero, li havien fet com a mínim un gol, però estem veient que és un equip que cada cop està més compacte i aconsegueix això, minimitzar els rivals. Home, encara falta el partit contra l'Inter de dimecres, però jo confio que el Barça sigui capaç d'arribar-li molt al Bernabéu, perquè si no, evidentment, doncs no hi haurà massa opcions.
I tant, anem una mica abans, però mira, és cert, tot el que deies, aquesta capacitat del Madrid d'adaptar-se, és un equip amb una pell mutant, no té un estil definit. El seu estil, com deia Florentino en el seu moment, que m'ha cridat molt l'atenció, és guanyar, i és veritat, el seu estil és guanyar, i a més és que ho està fent, perquè ha fet un inici de temporada al Madrid sense destacar massa, sense grans partits, sense grans exhibicions, però bé, jo crec que ha concedit poquíssim realment, l'empat de l'altre dia i res més.
Sí, és un equip que, aviam, que és curiós perquè no té grans estrelles reconegudíssimes a nivell mundial. Té futbolistes que més aviat diria jo que són de perfil baix, fins i tot Benzema, és a dir, no són jugadors que te'ls imagines en situacions d'excessiu glamour, són jugadors que són treballadors del futbol, superprofessionals, com Casemiro, que ara ja no hi és, no? Però com Modric, com Kroos, jo crec que han aconseguit formar un molt bon equip, com Fede Valverde, jugadors molt currantes, no?
I
des d'aquest punt de vista no dic que els futbolistes d'altres equips no ho siguin, però clar, és tot el contrari al concepte, per exemple, PSG i d'altres equips. I jo crec que Ancelotti ha aconseguit formar un grup de futbolistes solidaris, implicats, que treballen els 90 minuts, però des de Courtois, passant per Carvajal, que no paren tot el partit. I bé, és cert que tampoc han tingut el pitjor dels calendaris, que estan tenint un calendari en què s'estan enfrontant equips força còmodes, però el dia que han hagut d'anar al Wanda, doncs han guanyat. Un equip, com et dic, per mi molt pacient, que juga amb molta confiança, que sap que arribarà el seu moment, el dia del Wanda. L'Atlètic de Madrid no va fer el seu millor partit. El Madrid va tenir una oportunitat en tota la primera part. La va aprofitar, un equip superefectiu. Jo fins fa 10 dies et diria que pensava que l'únic equip capaç de batre el Madrid era el Barça. El Barça en la seva millor versió. Ara ja, la veritat és que el Barça ja comença a desconcertar una mica, però continuo pensant que si algun equip el pot batre, en aquests moments, com a mínim, Espanya és el Barça. Si no, se'n fa complicat perquè el Madrid té futbolistes, com et dic, d'aquest perfil baix. Per exemple, un altre nom és Rodrigo, que sembla que sigui un jugador que no te l'imagines mai en un 11 ideal mundial, però és que pot acabar-ho sent, perquè és un jugador que ha arribat a la porta i que ara mateix podria ser titular a qualsevol equip del món.
Mira, parlant de calendari, tu has dit que no té el calendari més exigent del món, evidentment, i a més s'ha guanyat viure les coses en tranquil·litat, perquè recordem que aquesta setmana tornem a tenir Champions, aquesta Champions condensada pel Mundial de Qatar, que serà tot molt més ràpid, i el Madrid juga demà contra el Shakhtar, al camp del Shakhtar. Allà hi serà el Madrid. Clar, no és un partit molt exigent per al Madrid, perquè té la classificació perfectament ja a la mà, però sí que té el hàndicap del viatge. També això és un avantatge sobre el Barça, que no viatja, però té un partit de vida o mort contra l'Inter.
Home, jo, clar, en aquest cas em canviaria pel Madrid, Rafa, si fos el Barça.
Sí.
Sí, haver d'anar a Varsovia,
sí.
Jugar, és un vol... Sí, que no haver-me de jugar la vida contra l'Inter, perquè és un partit, aquest el de l'Inter, que et pot deixar una marca física també, perquè els jugadors del Barça demà, dimecres hauran de deixar-se la vida per guanyar. És el partit ara mateix més important de la temporada, i que pot deixar una marca també moral, psicològica, a tots els nivells, si no se supera, i que després tindrà influència en el clàssic, evidentment. Bé, el Madrid jugarà contra un equip que, una sèrie de futbolistes que jo crec que no estan ni per jugar a futbol, amb tot el que està passant al seu país, per notícies que els transmeten als seus soldats quan aconsegueixen una victòria en qualsevol emplaçament, doncs contra els militars russos és una alegria, quan no, doncs evidentment és una tristor, no està, ni l'altre dia es deia, més enllà de que és un equip que té un nivell tècnic molt per sota del Madrid i que jo, vaja, em fa la sensació que el Leipzig serà l'equip que passarà en aquest grup. Però, vaja, a banda d'això, jo, mira, vaig poder parlar amb Subkov a la zona mixta, que és el jugador que va fer el gol del 2-1, sí. I a la segona resposta quasi bé es posa a plorar quan li preguntes una miqueta quina és la situació, etcètera, perquè estan en una altra història. Jo crec que si el Madrid s'hi posa, si s'hi posa fort, doncs hauria de guanyar el partit. De fet, serà equip de vuitens matemàticament si guanya. Però si no, demà pot dosificar Ancelotti, però Ancelotti és un tècnic com tots que sempre vol guanyar i haurà que intentarem demà assegurar com sigui la classificació.
Mira, ara que estem parlant justament d'aquest tema del partit d'un, del partit de l'altre a la Champions, tu ets partidari, perquè clar, aquí sempre hi ha un debat, a mi, que és els que volen, l'afició o els periodistes, la secció del periodisme que vol que sempre hi hagin partidassos, allò que toquin els més potents, i en aquest cas estaran contents perquè el Barça té una mica el grup de la mort, o partidari de que les primeres rondes i els primers partits siguin una mica més fàcils. Perquè és el cas del Madrid. El Madrid normalment va cap a aquesta banda i el Barça normalment li toquen els ossos. A tu què t'agrada més per començar una Champions, per exemple?
Home, jo entenc els aficionats que els agrada... Bueno, no, a mi m'agrada el bon futbol.
Sí.
A tothom, no? Estem parlant de futbol perquè ens agraden els bons partits. Però, per exemple, si em preguntes a mi, jo com a aficionat del Barça, m'agrada veure el City contra el Madrid. És a dir, el City que se'l mengi al Madrid. Jo, com a aficionat del Barça, el que vull és veure el Barça guanyar. I jugar bé, eh? I jugar bé. Però a mi el que m'agrada, jo sempre ho he dit, quan el Barça té un sorteig de vuitens de final i en el bombo tens, no sé, el City, el Bayern, la Juventus, el Chelsea, i tens per allà, doncs, no sé, el Bayer Leverkusen de torn, doncs jo vull que em toqui el Leverkusen, perquè significa que el Barça tindrà més opcions de passar.
A mi és que em passa el mateix. Jo disfruto, a mi el partit és bo que els el porti el Madrid, a veure si palma i pateix. Però jo el Barça el disfruto contra el Cádiz també, o sigui, a mi m'agrada veure el Barça sempre.
Ah.
I en aquest sentit dic, bueno, per què tinc que estar jo patint, etcètera, no? Amb els partits ja arribaran, perquè sempre han d'arribar. Ja per acabar, i en clau també seleccions, curiosíssim, com una part de l'afició demana Luis Enrique, parlant de la selecció espanyola de la Roja,
sí. Més
presència madridista dels jugadors madridistes i, per exemple, dissabte només dos jugadors nacionals a l'11, Nacho i Carvajal. Clar, evidentment Luis Enrique té les seves idees, però el Madrid tampoc li posa les coses fàcils.
Bueno, sí, clar, això forma part de la composició de l'equip. No hi ha més. En el moment en què el millor Sergio Ramos va desaparèixer al Madrid, Isco era un jugador doncs, també primordial fa 3 o 4 anys per a Espanya... No hi ha més, també això forma part del futbol modern, cada cop hi ha més jugadors estrangers. S'ha donat la situació ara mateix que el Barça doncs, és la columna vertebral de la selecció espanyola, també una miqueta perquè ho vol Luis Enrique. Hi ha jugadors doncs, que algun que potser no aniria amb un altre seleccionador. Eric García és un futbolista molt discutit per una part de la premsa. Jo crec que Eric aniria amb gairebé tots els seleccionadors, però bé, ara mateix, mira, fixa't el que et dic, Marco Asensio està anant amb Luis Enrique i sembla que té opcions d'anar a Qatar i potser amb algun altre entrenador no hi aniria. Jo crec que són els que són i sí, hi ha molts comentaris i moltes fotos que circulen a xarxes aquests dies amb que es veu a 8 o 9 jugadors del Madrid, no?
Sí.
Jo suposo que s'estan abraçant, que estan al camp i no hi ha cap jugador espanyol. Bé, és que forma part de la composició que ha fet el Madrid de l'equip. També de vegades fa gràcia perquè quan demanen a Nacho sembla que Nacho t'hagi de fer guanyar un Mundial. Bé, al final és un jugador de complement, però que em sembla que té molt poques opcions. I agradi o no, el Barça serà la base de l'equip que farà que Espanya guanyi el Mundial, que arribi a semifinals o que potser caigui a la primera fase, perquè en un grup amb Alemanya, només que et deixis punts amb Japó o Costa Rica, doncs també els pot anar malament la cosa.
Daniel López, periodista esportiu a RAC1, narra els partits del Real Madrid amb molta passió, us el recomano, i avui ens ha ajudat a analitzar una mica el que ens ve i el que es viu a l'equip blanc. Daniel, mil gràcies.
Gràcies, Rafa. Fins una altra.
Una abraçada. Vinga, seguim endavant.
Enrique se mosquea, cómprate un Etrusco, olvida el Jabulani. Queremos enifar como la nariz de Rami. Jugadores esto supone, jugadores como Haji. Somos enciclopedia, recordamos a Silvani. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene...
Radio Astel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
Tota la llibertat per part de l'editor. Adelante.
Diré una cosa, gràcies a... Sí, també amb aquest micro i a la llibertat que em permet...
Amb Rafa Sanahuja.
He de dir, i vaig a fer una... Avui una, estic molt espès de paraules.
Una altra reflexió?
No, reflexió no.
Jo t'ajudaré.
Vaig a... Bueno, a fer una... És que ara no sé com es diu.
I altres persones que expliquen coses.
Quatre minuts i arribarem a 8:45, versió esportiva, vocació esportiva al Camins els dilluns. Hem xerrat amb Damià López, narrador del Madrid, dels partits del Real Madrid a RAC1, amb aquest anàlisi, amb aquesta rauja que té, que ens ha parlat de tot el que ell veu en aquesta setmana terribilis. Però volem conèixer també el punt de vista de l'equip blanc, del que està passant a Madrid, de com afronten el clàssic d'aquí una setmana. Per tant, hem quedat amb Manuel de Juan, que és redactor del diari AS i ens farà 5 cèntims del que es viu per allà. Manuel, bona vesprada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Estel, para toda Cataluña y Andorra. Escucha, Manuel, queríamos interesarnos un poco por el momento del Madrid, lo seguimos evidentemente, pero tú que eres una persona que haces la redacción del Madrid, seguro que nos das algún detalle que se nos escapa desde aquí. Porque, pregunta general, ¿cómo llega el Madrid al Clásico?
Bueno, pues como hay un partido todavía de por medio, todavía todo se puede, todo es susceptible de empeorar o de mejorar, pero en principio yo creo que llega bastante bien, ¿no? El camino del Madrid este año son 10 victorias y un empate. Es verdad que últimamente le está costando materializar ocasiones, pero está recuperando solidez en defensa y yo creo que tiene bastante buena pinta cómo llega el Madrid al partido.
Mira, tienes razón que tiene mañana el partido contra el Shakhtar Donetsk en Varsovia y ahora me has hecho pensar en... Yo, supongo que la frase será de Valdano, porque todas estas frases así tan, tan poéticas me suenan a Valdano, que es que el partido anterior siempre marca, ¿no?, cómo llegas al partido siguiente, ¿no? Si es victoria, si es empate, si es derrota. Tenemos el precedente de la pretemporada. Recordemos que se enfrentaron Barça y Madrid en aquel partido en Estados Unidos, que el Barça ganó, pero claro, ahora llegamos en un momento diferente con el equipo de Xavi un poco despistado después del parón de selecciones. ¿Se toma en serio al Barça desde Madrid? O, por ejemplo, el año pasado tuvimos este 0-4 después de muchas victorias del equipo blanco en los clásicos. ¿Cómo se percibe al Barça desde Madrid en este momento?
No, yo creo que al Barça se le toma muy en serio. O sea, el Barcelona ha hecho una impresión fortísima este verano, además yo creo que bastante bien hecha. Lewandowski es un ejemplo, lo de Koundé, por ejemplo, es una desgracia de cara a este partido, pero ha hecho una inversión fortísima y se está viendo, el Liga está muy fuerte. Es verdad que en Champions no le está yendo a lo mejor también como el Madrid, es verdad que no tiene un grupo, digamos, bastante más complicado que el del Madrid en Champions y ahí le está costando, pero no, a mí me parece que, vamos, yo no señalaría favorito en este partido, me parece que los dos llegan en un estado de forma muy, muy similar. Que tú comentas de que el partido de antes marca mucho, es cierto, y es verdad que el Madrid, como tiene esa holgura en Champions, se puede permitir mañana tomarse el partido contra el Shakhtar con una cierta displicencia. Ancelotti ya ha avisado de que va a hacer bastantes rotaciones y en cambio el Barcelona no puede contemporizar nada.
Es cierto, yo creo que esta jornada de Champions que afrontamos, además con esta Champions, lo comentábamos hace unos minutos, tan condensada, ¿no? Esta Champions que no deja tregua porque tenemos el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, pues claro, vendrán de dos partidos muy diferentes, ¿no? Como tú dices, el Madrid con un puntito más de relajación, porque realmente el Madrid sacará, le quedan todavía por delante tres partidos, sacará evidentemente la clasificación tranquilamente, ha hecho los deberes, y el Barça no, el Barça está con toda la tensión porque se juega a vida o muerte este pase a octavos de final. Manuel de Juan eres tú. Benzema, ¿estará bien? ¿Cómo llega a este partido?
Pues Benzema es una duda. Pasó por una lesión antes del parón internacional que no nos terminó de quedar claro si el Madrid la había extendido un poco artificialmente por aquello de que Francia no se lo llevase al parón.
Sí.
Porque al final tiene ya una edad Benzema y se tiene que cuidar, o el Madrid quisiera que se cuidase más. Y el otro día no jugó por una supuesta reserva física que a todos nos sorprendió un poco. Pero si Ancelotti se lo ha llevado y además hoy ha dicho en la rueda de prensa que va a ser titular, queremos entender que físicamente no tiene ningún problema. Él no está al nivel del año pasado de momento y se le nota, empezó la temporada un poco al entrar, no así hizo goles, pero le está costando. Mañana yo creo que puede ser una buena oportunidad para que se encauce un poco, porque el Shakhtar en el Bernabéu demostró que es un equipo echado para adelante, pero que atrás son un poquito madres, conceden bastante.
Sí, realmente es un buen análisis. Quería hablarte también del momento del centro del campo del Madrid, porque Casemiro ha sido un bastión, ¿no?, en el centro del campo del equipo blanco en los últimos años, pero parece que no se ha notado demasiado su baja en el equipo. De repente todos están rindiendo, también con el fichaje de Tchouaméni. ¿Cómo se vive en esto en el Madrid, este momento del centro del campo?
Sí, bueno, pues el Madrid se había tomado bastante esta temporada como una temporada de relevo generacional en el medio, con la llegada de Tchouaméni. El plan era que fuese una cosa un poco más como aquella transición dulce de la que hablaba Del Bosque al hablar de la selección española, dando entrada a Tchouaméni en momentos en los que Casemiro fuese descansando. Luego pasó lo que pasó, vino el United, se lo llevó y todo ha tenido que acelerarse. Pero bueno, digamos que además Ancelotti se está pudiendo permitir dar descansos a Kroos y a Modric, que el año pasado no tenían. Valverde cuando juega de extremo lo hace muy bien, cuando juega en el medio lo hace muy bien. Camavinga sigue teniendo a lo mejor un margen de crecimiento, sobre todo de madurez y de no cometer a lo mejor faltas evitables en algunos momentos, pero en general el trabajo coral está haciendo que la ausencia de Casemiro no se note, y Tchouaméni de momento lo está haciendo bien, dentro de que yo todavía le veo un poquito tímido. Me da la sensación, y por lo que nos han comentado compañeros de que le veían mucho en el fútbol francés, puede dar bastante más de lo que está dando.
Bueno, pues si puede dar bastante más con tal como está jugando, la cosa promete mucho. Aquí desde Barcelona, la verdad es que lo hablamos a veces, una cosa que nos impacta del Madrid son estas apuestas que de repente se vuelven jugadorazos. De repente no, seguramente ya tenían su base, pero poco conocida. Por ejemplo, te voy a hablar de Fede Valverde, que está haciendo una temporada estupenda, y también de Vinicius. Sí que es cierto que al principio a Vinicius, porque él es un poco así, ¿no?, por sus formas, es un poco meme, pero bueno, se ha revelado como un extremo espectacular, y Fede Valverde, bueno, en el centro del campo es una máquina.
Sí, bueno, a ver, Vinicius al principio era un poco meme, porque es verdad que el Vinicius de hace unos años y el de ahora no era el mismo. Él siempre ha sido muy buen regateador. Pasó un tramo en el que Zidane no le daba mucha confianza, que es que hasta le daba corte intentar regatear. O sea, tuvo ahí unos meses bastante oscuros, pero ahora lo que pasa es que simplemente ha sumado el regate que sí que tenía desde más o menos el primer año, que ahora las enchufa. Antes no las enchufaba y de hecho fallaba cosas muy hechas y ahora las enchufa. Y bueno, lo de Fede Valverde, porque Vinicius al final fue una apuesta de un jugador de 18 años a 45 millones de euros. Pero lo de Valverde es un chollo pues en toda regla.
Increíble,
sí. Me parece que costó 6 millones de euros fichado desde River en Uruguay. Sí, eso, el Madrid tiene una figura ahí dentro del organigrama que se llama Juni Calafat, que es un poco el ideólogo de todas estas operaciones. Y no todas salen bien, pero la mayoría están saliendo bastante rentables.
Manuel de Juan es redactor del diario AS y nos ha ayudado a tener esta perspectiva que de todo lo que viven en Madrid, de cómo están viviendo la temporada en el equipo blanco, también la perspectiva de los periodistas que siguen la actualidad del equipo de Ancelotti y de Florentino, y le estamos muy agradecidos por esta llamada. Manuel, muchas gracias y a ver qué pasa el domingo. Aquí lo viviremos con intensidad, evidentemente.
Muy bien, muchas gracias.
Cinc minuts que passen de dos quarts de nou. Hem escoltat i hem analitzat tot el que pot donar de si aquesta setmana important amb l'Inter-Barça, amb el partit també del Madrid contra el Shakhtar a Varsovia, amb el clàssic que ens espera. Però ara volem parlar del que va passar ahir al Camp Nou. Ahir, recordem, a les 9 de la nit es va jugar un Barça-Celta. El Barça va guanyar doncs 1-0 amb un gol de Pedri, una primera part acceptable, prou bona des de Xavi Hernández, una segona part en què l'equip es va desfer com un sucre, en què es va haver de remar moltíssim i que finalment es va patir. Però va hi haure una anècdota, una curiositat en la primera part que ens va cridar l'atenció. Carles Naval, bona vesprada.
Hola, bona nit.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. A veure, Carles, tu vas tenir a veure una mica, o prou, no ho sé, ara ho veurem, en el que va passar ahir al Camp Nou. Tu ets, ara explicarem qui ets, però perquè la gent ho sàpiga, tu ets presentador en La Bulé, que és una mena de podcast, no?, que feu.
Correcte, és un podcast que tinc amb un company, si voleu seguir-lo, podeu seguir-ho, i parlem de tot i de res a la vegada. Així que...
Molt bé. A més, estudies història a l'Autònoma de Barcelona, ets model, figurant en algunes sèries i pel·lícules, fas moltes coses, és una persona activa, Carles? Però, a part de tot això, al teu compte de Twitter poses que ets Ballboy al Barça, Ballboy. Això és recull pilotes, no?
Correcte, a plegar pilotes. Per...
A plegar pilotes. I tu ahir estaves com a plegar pilotes al Camp Nou, darrere de la porteria del Celta. Recordem que l'estava defensant Agustín Marchesín, un porter que ahir es va revelar com una mica peculiar. Què va passar amb el porter del Celta en un moment de la primera part? Molt aviat, a més.
Doncs sí, cap al minut 14. Bàsicament, sí. La pilota surt per un jugador del Barça, de saca de porta, el resultat va 0-0 i nosaltres hem de mantenir el tempo del partit i el ritme, con lo qual jo li tiro la pilota perquè pugui sacar tranquil·lament i seguir el ritme de joc, però jo vaig anar a buscar una que estava fora del camp, però ell va voler anar a buscar la pilota que tenia jo i sense mirar que tenia ja una pilota dins per poder sacar. I això provoca que del minut 14 vulgui començar a perdre el temps, con lo qual el tempo l'ha de seguir.
I tant. Però la gràcia és que tu li vas fer com una... Va mantenir com una conversa, no? Li vas dir alguna cosa.
Bueno, bàsicament li vaig dir que la pilota la té allà, que tranquil, que està, allà, està fora del camp, que vagi a jugar, que el partit ha de seguir.
Clar, molt ben dit. No, perquè a lo millor en altres ocasions... A lo millor un altre plega pilotes doncs no fa aquests gestos, però és habitual que hi hagi aquest diàleg entre jugador a plegar pilotes o no tant?
No, la veritat és que no és gaire habitual perquè acostumem a fer bé la nostra feina, no tenim cap queixa ni cap cosa més a dir, saps? Uh-huh. O sigui, a la que jo, quan una pilota surt del camp, lo important és treure l'altra i recollir la que ha sortit per no perdre.
Escolta, ens crida l'atenció, ja que et tenim aquí, volíem demanar-te, com funciona un equip, perquè imagino que esteu organitzats, com funciona un equip d'aplegar pilotes? Teniu moltes consignes o com s'arriba a estar al Camp Nou? Ens pots explicar una mica l'experiència?
A veure, com funcionem és com el Barça, és com un equip. Nosaltres som uns quants, ens repartim pel camp i entre que posem la publicitat, l'hem de treure després, que quedi tot guardat, controlem les pilotes i que no hi hagin dos al camp i sobretot que no es perdi cap pilota. Això és el més important i l'única consigna que hi ha.
És l'única, perquè veiem a molts camps, bé, amb alguns entrenadors que podem tenir al cap tothom, que de sobte desapareixen, segons com va el resultat, si l'equip local va guanyant, etc., veiem que desapareixen les pilotes quan guanya l'equip local. Això no us arriba mai per part del Barça, no mai us diuen aquestes coses.
No, bueno, el que facin a altres camps no és el que ens perdudeix a nosaltres, o sigui, el que fan altres camps tampoc ens hi fixem massa i nosaltres fem la nostra feina, la fem bé i la veritat és que no... no tenim cap queixa.
Escolta, doncs ens agrada molt haver-te pogut saludar avui. Si vols, m'agradaria que em fessis una mica de publicitat, si vols, de La Bulé, aquest podcast que diu que parleu de tot i de res. Doncs ara tens ara mateix la nombrosa i jove audiència de Ràdio Estel escoltant la teva falca. De què va i on el podem trobar?
Doncs res, de moment el podeu trobar a YouTube i Spotify com sí. La Bulé o La Bulé Podcast i doncs és un espai on ens reunim un company i jo i parlem sobre les coses actuals, sobre les notícies actuals, sobre uh-huh. el dia a dia, sobre alguns temes que poden ser interessants i és com una conversa de bar, una conversa amena que pot escoltar tothom i esperem que es faci gràcia i que la gent s'hi sumi.
Doncs Carles Naval, a part de fer moltes coses, de presentar aquest podcast de La Bulé, també estudia història a la Universitat Autònoma, model figurant i aplega pilotes del Barça, que ahir va tenir aquesta incidència, aquest punt de dir no et passis, porter del Celta, Agustín Marchesín, perquè estic aquí jo per portar les coses com s'han de portar. Per tant, una mica heroi, com deies a Twitter avui, una mica heroi del barcelonisme, ets avui també.
Bueno, més brometa per fer broma, però sí.
No, broma, però i tant que sí. Carles, mil gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, veus.
Una abraçada i que vagi molt bé. Vinga, nosaltres que respirem una mica i el senyor Pol Marçà, el Prime Time i la Ràdio Nocturna es fusionen al Camins.
Ràdio Estel.
Coral Memorial. Columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita la Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Què és? La salsa de romesco?
No és ni salsa de romesco.
A veure. Tornem-hi. Farem màquines. És salsa de romesco? No és salsa de romesco?
No és salsa de romesco. És un plat típic de Santa Coloma que es diu el romesco colomí. Vale?
Vale.
Camins.
Ràdio Estel.
Perquè tu has dit, no és salsa romesco, però estàs dient que sí que hi ha salsa romescos.
No. No és així. El romesco és una salsa...
Expliquem històries.
Ai, quin moment. Pol Marçà, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moment
com
en què es fusiona el matí i la nit a aquesta casa. Has tingut a bé que aquest moment màgic per als nostres oients es produeixi. Quan jo et vaig convidar, TH ens va donar la seva benedicció.
És més màgic per mi. Jo ara ja estic amb... Ja no sé on estic. I aquestes hores ja per mi és...
Podrien dir-te d'aquí...
Això és com la gent que surt de marxa, diguem-ne, a partir de les 4 i mitja, 5, que ja no sap si és d'hora o és tard. Doncs jo ara estic en aquella fase que ja no sé si és d'hora o és tard.
Sí. Per cert, que al xat de la parròquia, que t'ho estava ensenyant ara, estan passant coses, i una de les participants, no diré noms, ha enviat una foto teva de l'any de la Picor, perquè...
Encara tenia cabell?
Sí. No, és aquesta.
Sí, encara tenia cabell a tot arreu.
Però tu tens cabell.
Bueno.
Mira, i em deies...
Ah, això és de...
Et reconeixes?
Sí, home,
va ser molt jove, Pol.
Aquí encara no necessitava ni ulleres, imagina't.
És veritat, ara vas amb unes ulleres molt
intel·lectuals. Sí que necessita ulleres, per llegir, però vull dir que podia anar pel carrer sense. Ara ja no. Bueno, ara hi de...
Ara ets una mica Mister Magú.
Ara i ja fa un temps.
Escolta una cosa, a veure, una cosa que et vull dir.
Sí.
El compte enrere. Queden 178 dies de feina.
Perfecte.
Content?
Ideal.
Amb la dada?
Ideal.
Són molts, eh?
Saps quants dies? Són molts matins. Són molts matins. Aquests també els tinc clars.
Dos? Sí. Dos per què?
Per no fer un festiu.
Ah, és veritat. És veritat. Perquè recordem que aquest dimecres, que és festa, és tot Espanya, és festa, no?
Sí, menja Radio Estel.
Menja Radio Estel. Radio Estel, ens mengem aquest festiu allà alegrement.
En fi, dimecres estarem aquí per dir bon dia informar, a les 8 i bona vesprada a les 8.
I per informar a tot el que cal. Escolta, més coses.
Digue'm.
Aquest dissabte,
sí,
a la Mola, expliquem a la gent, clar, expliquem a la gent que va haver una mena de...
Vam decidir anar a dinar, uns quants els que vam poder, diguem-ne.
Sí, de Radio Estel, gent de la redacció
Radio Estel. Vam decidir anar a fer un dinar, i el vam fer al restaurant que hi ha al cim de la Mola.
Molt bé, i vau pujar...
Inclita muntanya del Vallès.
Perquè sapigueu, qui ens escolta habitualment el Despropòsit ho sap, i qui escolta Pol Massà, que ell és més muntanyer que jo que sé.
Normal. Bé, com tanta gent en aquest país.
Bueno, però tu ets...
Però bé, sí. Vull dir, m'agrada anar a la muntanya. I vam decidir anar a dinar.
He rebut dos inputs, que és...
A veure.
Gent als 10 minuts desmaiada, amb una pàjara que no podien.
El que passa a la Mola es queda a la Mola.
I la frase a la tornada va ser: ens vam jugar la vida. Com ho veus?
Exagerada.
La frase o la persona, tothom?
La persona no sé qui és que te l'ha dit. Ja. La frase és exagerada.
Doncs m'ho ha dit una persona
Ens vam mullar bastant.
Això sí, això sí.
Vull dir, hi havia un risc mínim de possibilitat que caigués algun ruixat esporàdic però intens de 20 a 30 minuts entre les 3 i les 4.
I tu anaves equipadíssim.
I tot això va passar. Vull dir, tot això que he dit va passar. I bueno, ja està. Doncs... Però bé, molt divertit.
Ja tenim... Bueno, me n'alegro. El dinar bé?
Magnífic.
Magnífic. Me n'alegro molt. Escolta, aquí a tu et convidem perquè ens facis aquestes classes gore de periodisme. Classes. Primer dia vaig sortir i vaig anar directament a... vaig anar al servei d'atenció psiquiàtrica perquè dic, no, sóc persona, no val per res, tot l'equip... No,
avui massatge.
No, home, no.
Sí,
no,
sí, sí,
no, no,
sí,
cada...
sí, sí.
És que vinc preparat.
Ara, ja veuràs.
M'he medicat.
Ja veuràs.
Bueno, va, doncs el que tu vulguis perquè tu ets l'amo de la secció.
A veure,
comencem. Entrevista. Carles Lalueza, director del Museu de Ciències
Segur?
Naturals. Sí, Lalueza, ho he dit bé. Director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Jo entro a la entrevista triomfant. Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és Lalueza.
Ah, és veritat, Lalueza. No, és que el tinc ben anotat, eh?
M'encanta.
Disculpa, Carles Lalueza.
Tota la meva solidaritat amb tu.
És que és molt complicat.
No, Lalueza
i Lazuela, és que és...
Mira, jo crec que... O sigui, aquí passen diverses coses. Jo crec que ell tenia un mal dia.
Vols dir?
Sí. Jo crec que, ell tenia un mal dia. Dos, això que et va passar a tu, però... això que et va passar a tu, sí, no és la primera vegada que li passa.
Què dius? Ah, clar, perquè és habitual...
Sí, jo crec que es nota clarament que això ja li ha passat.
Està fins als collons, pot ser.
Correcte. Aquí és on jo volia anar. És a dir, amb ell això ja li ha passat. Li ha passat diverses vegades. Temia que li passaria. Li passa i no li agrada. Ja. I jo crec que es nota aquí i la resta de la conversa que vau tenir.
Clar, perquè mira, no se'l veu gaire motivat, eh?
No.
En l'entrevista. Podem escoltar algun altre tall. Volem parlar una mica sobre un premi Nobel, sobre el premi Nobel, i creiem que tu ens pots ajudar prou. És així?
Sí, el conec.
El coneixes. Doncs ara mirarem...
Bueno, sí, és a dir, jo crec que... Nobels, jo crec que aquí es confirma que no li genera cap mena d'entusiasme a l'entrevista. No riguis. És a dir, això a vegades a la ràdio passa.
Home,
dir, tu ho dones tot en el donapàs a aquella entrevista.
Sí.
Llavors, jo l'única cosa que diria és tu has de detectar clarament en la primera resposta que acabes de caure en la misèria més absoluta i que aquells 10 minuts que has decidit per escaleta que duraria aquella entrevista serà Vietnam.
Sí.
Llavors, això ja es veu. És a dir, només en aquell moment
es detecta, es transpira.
Tu ja hauries d'haver detectat que allò costaria i no fer el que vas fer.
Que vaig fer justament això.
Vale.
Doncs es vante Pebo, no ens agafa el telèfon, però ens acompanya una persona que ha treballat amb ell, Carles Lalueza.
Tens el detall de dir-li bé el nom?
Sí, aquí ho dic bé, però pensa una cosa.
Li fas una broma i el ninguneges. És a dir, a una persona que t'acaba de demostrar a la cara...
Que no té ganes de fer l'entrevista.
Que li has caigut als peus, saps? Només d'entrada perquè... No has dit Lalueza.
I a més...
Sinó Lazuela.
I deixo palès que el truquem per un premi que no ha guanyat ell.
Correcte. Jo tindria una altra persona que no puc tenir,
però com a premi de
consolació, el tinc a ell que no li he dit bé ni el nom.
Per cert, llavors... aquesta entrevista, que va ser màgica, com estàs tu desgranant bé, li fem un informe de 5 minuts...
No, aquí volia anar.
Li fem un informe de 5 minuts de què és el Premi Nobel i de què va, mentre ell està al telèfon, eh? I això passa quan el torno a saludar.
Sí, continuo aquí.
Moltes gràcies per la paciència.
Sí, continuo aquí. I això va igual de malament que anava. O sigui, en general, a la ràdio en diem fer un informe quan penses aquest tema és complicat i si l'ha d'explicar l'entrevistat serà un penyazo. Per tant, ho farem nosaltres, que ho farem millor i més ràpid, picadet i al gra. Clar, vas tenir 5 minuts d'esperar. O sigui, després de tot això que hem dit, pobre home va estar 5 minuts escoltant tens com raó. Explicàveu vosaltres el que presumptament tens hauria d'haver explicat algú que no vas tenir i que en substitució el tenies amb ell.
Tens raó. És que tens tota la raó.
Ja està. Llavors...
Per tant, pren nota, Ferran, informes de 30 segons.
Llavors, dit això, jo et diria, és a dir, salva-ho, saps? Dir, si, els tres, si només amb el bona tarda, ja veus que allò serà el Vietnam, no bromes, tracta bé, salda ràpid, ja. Fem-ho curt i que ningú prengui mal, Rafa.
Bé, per tant, entrevista top la que vam tenir amb el sucedani de Premi Nobel de Medicina, en aquest cas.
Veus, aquesta és l'actitud que no s'ha de
tenir. Vam fer una... Però no la puc evitar. He de canviar-me jo com a persona.
Que no després, saps mai quan tornarà a guanyar un premi i l'hauràs de tornar a demanar.
No, i
normalment,
i perdona,
aquestes director... entrevistes que van així penses mai més són de les poques que hi ha un dia que les has de tornar a fer.
Ja ho sé. És que a més és el director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i fàcilment farà alguna cosa que ens interessarà. Bueno,
L'Albueza. Per sempre més, recordeu.
Una altra entrevista. Sí. Castellers.
Sí,
vale? No sabem res. No sabem res de Castellers, ni Ferran ni jo. I ho diem obertament.
Aquí t'he dit una cosa.
És més gran això o documentar-se? Perquè mira, aquí ve el moment. Guillem, farem una entrevista, t'ho adverteixo, perquè quedi clar. Una entrevista per a no iniciats, que és el nostre cas. A mi, jo, com a del món casteller, el que conec és que m'agrada veure'ls, és maco.
Fins aquí
però
ve.
No conec les interioritats ni els detalls, vale?
Tot
nosaltres
correcte.
No en sabem massa d'aquest món i no ho dissimularem
però,
tampoc.
Perfecte.
Per tant, primera pregunta.
Aquí,
atenció.
La mata.
Què és un castell?
No. És a dir, a veure, un dia vam quedar. Si tu d'algú no controles, doncs millor dir-ho.
Ho estava fent.
T'estava fent cas.
Exacte.
Llavors tu dius, bueno, val, a veure, tema castellers. Això era l'endemà el concurs de Tarragona. Saps on està Tarragona, però no saps què és el concurs. No? És una mica la situació és aquesta. No?
Bueno, exactament. No sé el que
saps
és...
on està Tarragona.
Això sí.
Vale. Llavors,
passat.
Tu crees una empatia amb l'oient i dius, jo ara em posaré al mateix nivell que tu. Això funciona com a presentador. No? Jo ara em posaré al mateix nivell de l'oient. Vale. Li dius a l'oient, jo estic com tu, no sé res. Aquest tema pot ser que t'interessi, dona'm la mà que t'acompanyo. No? I després et preguntes, què és un castell? És a dir, et fiques per sota el nivell mitjà de l'oient de Ràdio Estel. Que automàticament
però
pensa...
Però si és que és el meu, què he de fer?
No.
M'he de documentar
dir,
una mica.
Està tot bé... dissimula. És a dir...
Ja, has de fer veure una mica més de nivell.
Com
mica.
Explicaries què és un castell més enllà de persones que s'enfilen una damunt de l'altra? Saps? Que és evident que és el que consisteix un castell, saps? Uh-huh. És vale. Semblant...
Sí, és jugar una mica amb el llenguatge,
clar,
en aquest cas.
Clar, clar. Vale. Mínim, o sigui, se suposa que nosaltres com a mínim hauríem d'estar al mateix nivell que els nostres oients.
Vale. Perquè, per exemple, mínim. Si demà tinc un escriptor, demanar-li que és un llibre tampoc...
És complicat, clar. Vale. O de què va el teu llibre quan Prec inclús ho posa la contraportada, saps?
Tens raó, és que tens raó.
Un mínim.
És que és molt bé, això
és,
per...
És un mínim. Vinga. Ara, si no has llegit aquest llibre, li podries dir, per no fer-ho jo, tu com expliques? Quan a tu et pregunten el teu llibre de què va, tu sí. Com ho dius?
Saps què passa?
Que és el mateix, si estàs preguntant el teu llibre de què va, sí. Però sense fer evident que tu no ho saps, si no, li trasllades amb ell. Escolta, a tu, quan et ve algú, jo ho sé, però a tu, quan et ve algú que no l'ha llegit, diu... El teu llibre de què va?
De dir,
tu com l'expliques?
T'he de dir, si vols, no que et faci falta, però t'he de dir que tinc un guió estàndard d'entrevista del llibre sense haver llegit el llibre. Normalment vas tirant d'aquí.
Sí.
Queda prou bé. Escolta,
jo no ho faria mai,
seguim
eh?
Endavant.
Vull dir, una entrevista d'un llibre que no has llegit?
Ja, és que no pots. És que ja t'ensenyaré
fa molts anys jo presentava el programa matinal de Ràdio 4. Això t'estic parlant, hauria ser l'any 2000. Vale? I va venir Jorge Drexler.
Sí.
Que va presentar un...
De l'estil d'Ismael Serrano.
Tot això. I el seu disc, que me'n recordaré tota la vida, el seu disc es deia Sea.
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 Sea, sense T, no era de
Sea,
cotxes.
Del verb ser, Sea, val? I jo vaig fer aquella entrevista enganxada d'una altra i no havia tingut temps ni d'escoltar el disc ni d'això. I aleshores, en aquesta perversió dels anglicismes, el primer que li vaig dir és no sé què...
El mar.
Que se llama Sí. I aleshores, el primer que va dir Jorge Drexler era tu no has escuchado el disco, això en directe. Que a partir d'allà, aquella entrevista no tenia cap futur. Jo ho vaig veure clar, ho vaig assumir i li vaig dir no, i a partir d'allà vam tirar.
Bueno, però està molt bé, t'humanitzen aquestes coses.
Per tant, no facis
coses.
Entrevistes de llibres que no has ni fullejat.
Escolta,
que és
escolta...
Dir, sí, però el disc que deia...
No, sí, que en principi no ho fem, salvo algun cas, com
algun
deia...
Com deia aquell.
Escolta, anem que perquè els temps ens volen tu i ens petem mig guió. Però mira, divendres passat,
sí,
vale? La Olma Giró, que ens ve i ens fa coses rares i ens ajuda a passar una estona divertida. Volíem fer una roda de trucades molt ràpides. La primera era Els amics del Romesco, Salsa Romesco.
Home,
tu controles, eh?
Sí, 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 és un gran... M'interessa molt,
vale,
això.
No callava, aquest home no callava i es va menjar el temps de tots els altres.
Quan i on la podem tastar?
Primer que tot us explico què és el Romesco Colomí. El Romesco Colomí és un plat que...
Passa olímpicament de la pregunta.
Correcte,
de
sí, a mi em posa molt nerviós pots deixar-lo, no passa res, parlem molt damunt, perquè total més o menys és el que fas en directe quan passa això, que dius al tècnic, tanca el micro i li comences a explicar al tècnic, i això és un tostón, saps? Perquè o sigui, hi ha persones que tu els hi fas una pregunta i ells sí, han decidit que volen explicar el seu rotllo, que està molt bé la part dels amics del Romesco que et vulgui explicar el que és un Romesco. Però segur que el Ferran no li havia dit volem trucar-lo perquè ens expliqui què és el Romesco.
No.
Sinó altres coses. Ell està...
Ell sí que...
A veure,
callem,
per on va?
Seguim.
Vale. Aquestes peces triangulars que venien...
Clar,
a
veus, ell és el seu. Peces triangulars. Si li has preguntat què és el Romesco i està parlant de peces triangulars. Que està molt bé i és molt interessant, però no era l'objecte fonamental de la pregunta. Val? Llavors, tens tota la meva solidaritat.
Gràcies.
Vull dir, quan passa això, que a vegades és inevitable...
Sí. Però i què has de fer aquí? I més per telèfon, que és complicat, Pol.
Ara és el teu moment de reendreçar els papers.
Sí. Sí.
Per pensar què faràs quan calli. Perquè també hi ha un problema, que és que un cop ha fet tot això, com ho talles sense que ho acabi? Ell continua, i encara no ha explicat què és el Romesco.
A veure.
Són bastant picantons.
Ah, bueno, aquí ja parlem de
menjar.
Però encara no hem arribat a què és el Romesco, que tampoc era l'objecte de la pregunta. Llavors, el que et dic és, si tu ho talles, tens un problema, perquè ni t'has respost a tu, ni haurà explicat què és el Romesco. Llavors, has de fer, de partides del riu, que ho acabi d'explicar.
Tot això mentre corre el temps.
A costa que et quedes sense temps. Clar, com ara.
Com ara. Però...
Ella encara no ha acabat d'explicar què és el Romesco, eh?
Si tiro un bon raig generós d'oli per sobre...
Clar, un raig... Bueno, ell va explicant coses.
El tema és que darrere havies de fer més gent.
Escolta, clar, i teníem, no me quedava tres temps per res i teníem una trucada molt ràpida. Societat, dos ocellaires. Tothom es posa nerviós.
Fins que l'ocell es fa i després, si és bo, pues guanya, i si no és bo, pues...
Pues no guanya.
Normalment torna a la natura.
Aquí ens interessa molt la teva oïda, Josep, perquè, clar, la deus tenir molt afinada, evidentment.
Vale.
La
oïda. No. Ja veus que no.
O sigui, ha dit que té la oïda... Quines coses...
Ell
que
és més d'escoltar pardalets.
Sí.
Vull dir, amb un so de... Però això va acabar molt malament, aquesta entrevista. Tens el tall?
Sí, tinc el tall. Aquí
ve el tema.
El final de l'entrevista és aquest. Josep, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per jugar.
Bueno, doncs no m'heu deixat explicar gaire el tema, però bueno, ja estic...
Pam! O sigui, això és el concepte clatallada en directe. Llavors és de dir, jo diria... Bueno, em sap greu, no hem tingut temps, perquè havíem d'aprendre què era el Romesco, que era una cosa que no teníem prevista en el programa d'avui. I aleshores aquí sempre hi ha el recurs del presentador, que l'hauràs escoltat més d'una vegada.
Sí.
Quan estàs a punt de tallar una persona, i a més si t'ha dit això, que és dir-li avui ens hem quedat sense temps,
però
aquest tema és molt interessant, jo estic segur que en els propers dies podrem trobar un moment per quedar, que torni al programa i ho pugui explicar. Quan tu sentis això, vol dir que aquell tema mai més el tornaràs a escoltar per la ràdio. Però és una manera una mica elegant d'atacar el tema, de deixar aquella persona amb la certa tranquil·litat, diguem-ne, que potser hi haurà un altre moment en el qual recuperar.
Sí. Obrim una porta. Mai...
I suavitzes una mica
el moment.
Bueno, no he pogut explicar. És a dir, tu tenies un senyor que t'ha explicat el Romesco sense que tu volguessis saber què era el Romesco.
Sí.
I un ocellaire, pobre home, que volia explicar alguna cosa dels ocells.
I no tenia temps.
Que no va tenir temps o tu no li vas donar oportunitat.
En aquest cas...
Sàpigues. Per cert, teniu el tall número 6 del Nobel?
Ah, sí, una broma.
Pots tirar-lo? Espera, pots tirar-lo.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins. Ahir li van donar un Nobel, també, al Ferran Capdevila, de tabac, no us penseu. Ferran Capdevila, a la producció...
És el meu nivell.
A veure, un mínim. Sí, en general, a la vida ha d'haver un mínim. Saps allò de confusió, de no trenquis el silenci si no és per millorar-lo? Pues això.
Aquest programa no té futur, Pol.
No, el programa té futur. Però no cal fer bromes tota l'estona de tot.
Pol Marçà, moltes gràcies. Truca'm al psicòleg, diré que vaig cap allà. Recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dilluns de la segona temporada de Camins, amb un home... No faré cap broma. Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, ens adona Maria José Mendoza, i tenim una clau, que és la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de soia, el muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ara tindreu el Pol Marçà en directe, en re, que us donarà actualitat en 6 minuts, mil·limetrats. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dilluns. Nosaltres ho deixem aquí, però demà, més Macedònia al filo de la vesprada, ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos.